Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 de juny del 2023. Fa gairebé dues hores que ha sortit el sol per Cadaqués, en un dia que s'allargarà fins prop de 2:15 de la nit, l'hora de la posta del canal, altra punta del país. Avui, que s'ha de repetir la inseguretat meteorològica de la jornada d'ahir, va haver-hi fins i tot aquesta matinada pluges importants, intenses, molt locals fins i tot, avui que pot tornar-hi. De seguida el Martí Oliveres ens en fa el mapa, però sembla que especialment a l'interior quedaria al marge la costa. Per tant, en principi, i creuem els dits, la ciutat de Barcelona no serà objecte d'aquesta caiguda de pluja al llarg del dia d'avui, i dic creuem els dits perquè avui s'hi celebra la segona Champions femenina de la història del Barça, amb un record vintage que reapareix a les nostres vides. Avui l'equip femení ha d'anar aquesta tarda fins a Sant Jaume i veurem, entenem, que pujarà fins al balcó. Allò que tants cops vam viure fins a inicis del 2000 per les celebracions culers i que va quedar-se petit amb el canvi de segle. Fa 20 anys que, de fet, no tenim aquesta imatge des de la primera Eurolliga de bàsquet. Doncs avui l'equip d'Alexia, d'Aitana, de Patrick Guijarro i companyia han de reviure aquests records de probablement d'infància per elles també, i que havien vist tants cops protagonitzats pel Dream Team de Cruyff, entre altres, però ara amb elles de protagonistes dalt del balcó. Perquè es miri per on es miri, ahir va ser un dia històric pels culers, també un dia històric per l'esport català, amb la primera Champions que guanya l'equip femení amb èxode blaugrana per Europa. La primera va ser fa 2 anys, la primera Copa d'Europa, però sense públic, a porta tancada. L'any passat va haver-hi èxode, però no va haver-hi Copa. Ahir va haver-hi de tot. 10.000 aficionats inundant els carrers d'Eindhoven amb una marea que fa 24 hores presenciàvem aquest programa in situ, des d'allà mateix, des del carrer, que s'emetia des d'una d'aquestes grans capitals dels Països Baixos. Una marea de colors, de banderes, de càntics, però familiar, de pares i fills, i moltes dones i moltes filles, que, com dèiem ahir, van a demostrant que això ja no té a veure amb un fet puntual, amb un fet anecdòtic, fins i tot amb una moda, sinó que si està forjant, i amb situacions com aquesta, amb victòries com aquesta, encara és més fort, si està forjant davant nostre, davant dels nostres ulls, la complicitat d'una relació identitària, de comunitat, que és la més forta, el lligam més fort que permet construir el futbol, aquest sentiment de pertinença amb un equip, amb uns colors. Aquesta és potser la part més important del que està passant amb el Barça femení, aquesta construcció, perquè Eindhoven no és Torí ni per distància ni per preu, i veure 10.000 persones ahir creuant Europa amb avió, cotxe, autocar o tren per veure un partit de futbol femení, si ens ho arriben a dir fa 2, 3, 4, 5 anys, no ens ho haguéssim cregut, i té un mèrit enorme. I més enllà d'aquest èxode, la pura qüestió esportiva, que té a veure amb un Barça que ja és ara mateix a l'elit dels millors equips de tots els temps, tercer en aquest rànquing de títols europeus de futbol femení, només per darrere de l'Olympique de Lió i del Frankfurt, i amb la impressió i evidència que està marcant ja una era, no només pel joc i per la qualitat, sinó simbòlica, la que està convertint el futbol femení en un espectacle de masses. Falta que hi creguin, falta que hi creguin la resta dels estaments i que aprofitin aquesta embranzida. La Federació Espanyola, la Lliga, que han de replantejar-se com està a l'alçada d'aquest equip per competitivitat i per calendari, fins i tot la UEFA, que incomprensiblement va decidir jugar a una hora a les 4 de la tarda, que no és ni carn ni peix, i que només demostra que el fenomen del futbol femení encara no l'han acabat d'entendre ni de valorar. I per últim, la pura qüestió esportiva. El Barça guanya ahir en un arc perfecte de guió, amb una primera part, des del punt de vista esportiu, bona, però que incomprensiblement acaben perdent 2-0. A la mitja part perdia el Barça contra el Wolfsburg 2-0. I que remunten amb 2 gols en 2 minuts a la segona part, amb l'èpica de la remuntada en una final de Champions que acaben guanyant 3-2, malgrat estar 2 per sota al descans. Aquesta nit festa llarga de les jugadores que han volat de matinada cap a Barcelona. La Copa, per tant, ja és a Catalunya i a la tarda la compartiran amb l'afició. Falta veure si ara les mateixes protagonistes saben entrar també en l'univers simbòlic històric dels discursos culers del balcó de Sant Jaume. En un momento dado, ziga-zaga, ziga-zaga, veurem quina se n'empesquen. Avui, en tot cas, cita de nou amb la història i, evidentment, a RAC1. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs a la celebració del Barça femení que hi va conquerir la Champions Eindhoven. Les blaugranes van guanyar 3-2 després d'una remuntada èpica contra el Wolfsburg alemany. Ahir un centenar d'aficionats van rebre les jugadores a l'aeroport. També hi va haver festa a Canaletes i aquesta tarda celebraran el títol des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona.
Pendents també avui de les carreteres, avui amb els desplaçaments cap al Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, que és aquest diumenge i reuneix 120.000 espectadors. Atenció, perquè són les 8 i 6 i a aquesta hora ja hi ha retencions a la C-17 i a la C-35. A Parets del Vallès, el Servei Català de Trànsit ha desplegat ja un dispositiu especial per mirar d'esponjar l'AP-7 i recomana agafar el transport públic.
I el PP guanyaria les eleccions generals amb el 34% dels vots i 144 diputats. Segons un sondeig del Mundo, els populars podrien aconseguir la majoria absoluta amb el suport de Vox, que obtindria 33 escons. Pedro Sánchez s'enfonsaria passant de 120 a 99 diputats i el bloc d'esquerres en pitjoraria resultats amb 34 escons.
I atenció que l'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, acusa 5 països, entre ells Espanya, d'espiar la comissió de l'Eurocambra que precisament investigava l'ús del programari espia Pegasus. En una entrevista al diari El Mundo, Kaili, que recordeu que està en arrest domiciliari pel cas Qatargate, també diu que van crear proves falses contra ella aprofitant el Mundial de Qatar.
I Rosalía triomfa al Festival Primavera Sauna i va conquerir el Parc del Fòrum. Va ser el concert més massiu d'aquesta edició del festival, marcada també per la davallada de públic, que ha reunit unes 193.000 persones, 15.000 menys que l'any passat, la mida justa segons l'organització.
I pel que fa a la resta dels esports, més enllà de la Champions femenina del Barça, avui acaba la Lliga masculina amb la possibilitat que el Girona es classifiqui per Europa. Ha de guanyar el Sadar contra l'Osasuna a partir de 6:45 i esperar que l'Atlètic de Bilbao empati o perdi el Bernabéu contra el Madrid. Si això passa, els gironins acabaran setens i es classificaran per la Conference League de la propera temporada. Per la seva banda, el Barça tanca la Lliga Balaïdos contra el Celta a les 9 i a la mateixa hora l'Espanyol s'acomiada de primera casa contra l'Almeria.
I pel que fa al temps, un dia més es repetiran els ruixats i les tempestes a l'interior i al Pirineu, no a la costa. Serà a partir del migdia i fins al vespre. Ara per ara, tranquil·litat, amb cel clar a la majoria de comarques i un ambient càlid de nou al migdia.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, la Champions femenina ja és a Barcelona.
Ara sí, la Copa és del Barça, ja la té la capitana Alexia. És hora d'aixecar-la ben amunt. Som-hi, Alexia, ben fort, amb orgull i ben amunt! Ben amunt, capitana!
I així narrava Laia Coll el moment en què la capitana del Barça, Alexia Putellas, aixecava el títol al cel d'Eindhoven que coronava el Barça com a rei d'Europa. Una Champions que es va tenyir de blaugrana després, a més d'un partit boig, una remuntada èpica perquè l'equip estava perdent 0-2 al descans contra el Wolfsburg, però dos gols pràcticament consecutius de Patrick Guijarro just arrencant la segona meitat i un altre de Rolfo van capgirar el marcador. Oriol, explica'ns com va anar tot plegat, Oriol Jové.
Doncs va anar que el Barça va acabar aixecant la segona Champions en 3 anys del Barça, que torna a ser el millor equip del continent amb 4 finals jugades en les últimes 5 temporades i després de la de Göteborg de l'any 2021. L'equip ha arribat a Barcelona passada la mitjanit, la festa ha continuat de matinada i avui serà el dia de lluir-la i passejar-la pels carrers de la ciutat amb tota l'afició, amb els 10.000 que van anar a la final als Països Baixos i amb els que ho van seguir des d'aquí.
I que van vibrar amb aquesta remuntada històrica perquè el Wolfsburg s'avançava al minut 3 de partit, o sigui, va caure caure un gerro d'aigua freda sobre Eindhoven després d'aquesta èxode i de, en fi, de tot el que havíem anat explicant al llarg del dia d'ahir, i tot plegat va recordar un mica els fantasmes de la final de l'any passat a Turí, amb aquell desplegament també de 15.000 persones des de Catalunya fins a Itàlia, que van acabar amb el desastre de la derrota 3-1 a la final. I més encara, un altre, un segon gerro d'aigua freda quan va arribar el segon gol de les Alemanyes abans del descans. Però després de passar pels vestidors, haurem de preguntar al Barça què hi va passar en aquells vestidors a la mitja part. El Barça va posar la directa i va capgirar el marcador per acabar endurant-se el títol. Ho seguia i ho explicava per RAC1 la Laia Coll. Laia, bon dia.
Bon dia, era l'únic que li faltava a aquest equip, una remuntada èpica i més en una final de la Champions. La sortida de vestidors va ser la clau, amb dos gols en dos minuts de Patrick Guijarro, MVP del partit, per empatar, i després Rolfo per certificar la remuntada. Jonathan Giraldez va ser capaç de tocar les tecles necessàries, de tocar la fibra de l'equip també, per capgirar la dinàmica del partit.
Bueno, el descanso es lo que he explicado ahora, ser conscientes de las jugadoras que estaban al lado una de las otras, el creer, el ser positivas, el despertar, el optimismo, ¿no?
Alexia es va haver de conformar amb minuts testimonials, a l'últim minut de partit més l'ha afegit, però va aixecar la seva primera Champions com a capitana del Barça.
Gràcies, Laia. Després d'aixecar el títol, les Blaugrana, que el van celebrar sobre la gespa del Philips Stadion amb la cançó Talismà del vestidor. Aquesta és la cançó, aquesta és la cançó que va sonar no només a l'estadi, sinó que s'ha convertit en referència al vestidor. Imagineu l'impacte que té. El coti per coti dels tiets. Aquest era el so des d'Eindhoven, amb la imatge, amb les jugadores ballant sobre la gespa i celebrant amb els 10.000 aficionats blaugrana que eren al camp aquest èxit. I havia ganes de fer-ho perquè era la primera Champions, amb la primera, la del 2021, el Barça la va celebrar en un camp buit per la pandèmia, a la final es va jugar a porta tancada. Les blaugrana han volat ara ja cap a Barcelona aquesta mateixa nit i estan rebudes per l'afició a l'aeroport del Prat. En té més detalls d'aquesta arribada el Gerard Ballera. Gerard, bon dia.
Bon dia, l'equip ha arribat passada la mitjanit a Catalunya amb més d'un centenar d'aficionats que s'han esperat a l'aeroport del Prat per celebrar el títol amb les campiones. Després la festa de les jugadores ha continuat fins a altes hores de la matinada i continuarà també aquesta tarda quan hi haurà la celebració amb l'afició a la plaça Sant Jaume com es feia antigament amb els títols del Barça. Aitana Bonmatí té ganes de celebrar una Champions amb els seguidors perquè la primera va ser en pandèmia.
A la rua, no? Amb els nois també va ser brutal i bé, fer-ho per primera vegada perquè l'altra Champions crec que no la vam disfrutar així ni celebrar així. Per tant, esperem que hi hagi molta gent i que ens rebin superbé perquè els hi tornarem segur.
L'equip arribarà a no tocar fins a la confluència de la via Laietana amb la plaça de l'Àngel i farà a peu el tram final a la plaça Sant Jaume pel carrer de Jaume I. Primer serà rebut per les autoritats al Palau de la Generalitat i després a l'Ajuntament de Barcelona. L'entrada per a l'afició a la plaça Sant Jaume es farà, per cert, exclusivament pel carrer Jaume I, el carrer de Ferran i també el carrer del Bisbe. La festa començarà tot plegat a partir de les 6 de la tarda.
I evidentment ho explicarem a RAC1. Gràcies, Gerard. Doncs aquesta tarda hi haurà aquesta celebració de la Champions pels carrers de Barcelona, però els primers van ser els que un cop l'àrbitre va xiular al final del partit ja es van aplegar, ja no només a Eindhoven sinó fins i tot a la Font de Canaletes, el punt de trobada clàssic habitual dels aficionats culers en dies de celebració. I allà hi era el Pau Bonastre. Pau, bon dia.
Un cop acabat el partit van anar arribant aficionats mica en mica al capdamunt de la Rambla i en el punt més àlgid de la tarda s'hi van aplegar més de 200 seguidors. Hi havia especialment grups de joves i famílies amb fills i filles petits que tenien ganes de festa, amb samarretes, banderes i bufandes del Barça. L'himne blaugrana, l'un dia de partit i el campiones campiones van ser alguns dels càntics més recurrents al llarg de la celebració. La multitud reunida a Canaletes també va corejar en diverses ocasions noms com el d'Alexia Putellas, Patrick Guijarro i Mapi León. Alguns dels aficionats seran també avui a la plaça Sant Jaume, on aquesta tarda seguirà la celebració al carrer per aquest segon títol de la Champions, ara ja amb la presència de les jugadores.
Gràcies, Pau. Avui que hi ha unanimitat, evidentment, a la premsa esportiva i generalista amb aquesta Champions del Barça, que és la protagonista de pràcticament totes les portades.
I tant els diaris esportius com els catalans amb la mateixa imatge, la d'Alexia Putellas aixecant la Copa de Campiones d'Europa. Mundo Deportivo l'acompanya amb un bicampeones ben gran i en majúscules, afegint que el Barça es consolida entre els grans amb una exhibició de personalitat, identitat i futbol. L'Esport també celebra el títol amb un Campiones i subratlla que la segona Champions del Barça consolida el projecte i l'aposta del club pel futbol femení. L'Esportiu titula Llarga vida Barça i destaca el caràcter de l'equip per capgirar el resultat. I també l'AS, que exclama Reines d'Europa, i el Marca, que ho resumeix amb la segona arriba amb èpica. Els diaris catalans, La Vanguardia titula Bicampeones d'Europa i destaca el paper de Patri Guijarro, que va rescatar l'equip del naufragi amb un doblet en 2 minuts. El Periódico obre amb un reconquesta èpica i destaca que el Barça va demostrar que dels errors se n'aprèn, i l'Ara titula en majúscula Campeones i celebra que les jugadores van capgirar el 0-2 en contra per regalar el trofeu als 8.000 culers desplaçats a Eindhoven. Des de Madrid, El País també destaca que el partit va ser una remuntada per tocar el cel i defineix el retorn d'Alexia com el gol invisible que va acabar d'arrodonir la nit.
Efectivament, perquè aquest és un altre. El retorn d'Alexia Putellas entrant al camp al minut 89 ja amb el partit pràcticament decidit, però que implica el tancament d'un cercle, perquè fa gairebé un any que es va lesionar Alexia Putellas al juliol del 2022. Bé, encara un parell de detalls més de la tarda vespre d'ahir. Un, al final del partit vam veure l'entrenador blaugrana Jonathan Giraldez molt emocionat i tenia molts motius per estar-ho, perquè al marge de la Champions, la setmana que ha viscut aquest home és increïble. Fa 8 dies que va ser pare, i el seu fill, que es diu Cies, com les illes de la seva terra, com de Galícia, es diu Cies el seu fill, era a la graderia de l'estadi d'Eindhoven. 8 dies té, amb la seva mare, evidentment. Segurament l'espectador, vaja, segurament, és que si no, el més jove de tota la final, el fill del tècnic del Barça, acompanyat també de la seva mare. Després, una altra de les imatges. Quan les jugadores encara estaven celebrant el títol sobre la gespa, Aitana Bonmatí es va acostar a la graderia per aconseguir una samarreta i per posar-se-la, que blanca, que duia el lema Welcome Refugees, en solidaritat amb els refugiats. No és tampoc el primer cop que la 14 del Barça sorprèn amb gestos d'aquesta mena, perquè ara fa un any, quan l'equip va perdre la final de la Champions a Turí, en comptes d'aquesta imatge que hem vist, per exemple, aquesta setmana, en el cas de Mourinho, que es va treure la medalla i la va tirar al públic, ella la va començar a petonejar, com si no hi hagués demà, i va prometre a l'afició que tornarien. I encara un últim detall, des del punt de vista anecdòtic, ahir hi havia l'equip de RAC1 tornant des d'Eindhoven en diversos passos, els primers vam ser nosaltres per poder arribar en condicions avui aquest matí, però després la resta de la gent de la transmissió. I ahir, en aquest avió de tornada dels de RAC1 a Eindhoven, el pilot va sorprendre amb aquest missatge.
Y aprovecho también este mensaje para saludar a nuestros compañeros, nuestros pasajeros especiales en el día de hoy del RAC1, quienes vienen de retransmitir la final de la Copa de Europa Femenina de Fútbol.
Caray.
Y ha sido el Barcelona quien, tras remontar 2-0 en contra, se ha proclamado el nuevo campeón de Europa. Así que no me queda más remedio que decir, visca el Barça.
Visca el Barça, va llançar el comandant de l'avió que portava RAC1 cap a casa. Ara passen 2 minuts d'un 8:15 del matí. Evidentment en parlarem al llarg de tot el dia d'avui. I més enllà de les representants, l'equip del Barça femení, l'altre nom propi de les últimes hores a Barcelona ha estat Rosalía, que s'ha proclamat, en aquest cas no de la Champions, sinó campiona reina del Primavera Sound. En un concert que ha estat el més multitudinari d'aquest Primavera Sound, la de Sant Esteve Sesrovires, amb una actuació immensa, amb milers de persones acostant-se aquesta matinada passada fins a l'esplanada marina del Parc del Fòrum per veure a la primera artista catalana que es converteix en el principal reclam d'un festival d'aquest tipus. De fet, ella mateixa admetia al públic que ser cap de cartell al Primavera Sound li feia molta, molta il·lusió.
En realitat és fortíssim. Jo sempre venia a Primavera Sound a veure concerts i a posar-me fina. Recordo veure en viu a la Grace Jones. Recordo somiar amb ser un dia un artista que fos cap de cartell i que pogués actuar en un escenari.
Doncs efectivament, Rosalia, que diu que anava a veure els concerts i a posar-se fina, i que somiaven ser cap de cartell, doncs ahir ho va aconseguir. Rosalia, que es va deixar anar completament, o s'ha deixat anar aquesta nit passada, i s'ha mostrat còmplice absolut amb el públic. De fet, no va ser l'únic discurs que va fer en català, malgrat el públic estranger que hi havia, també ho va fer per recordar el seu avi, quan va admetre que ser un artista del seu nivell ara mateix no sempre és fàcil.
Jo no penso que la vida d'artista sigui trista, però tienes un qué. I a vegades ens sentim molt adorats i trobes a faltar les persones que estimes i els carrers que estimes, tot això que forma part del lloc d'on vens. Per això avui que estic aquí estic molt contenta d'estar tocant a casa.
De fet, ahir el concert de Rosalia va tenir de tot, fins i tot un moment en què va haver de demanar-li al tècnic de so que pujés el volum del piano perquè el públic li cridava que no el sentia prou.
¿Se oye o no se oye? Ricky, súbeme la pea! Turn this shit up!
Turn this shit up. A pujar aquesta merda, li deia el Ricky, el seu tècnic. Tot plegat en un concert que, com és habitual, en els de Rosalia va ser energia pura, intensitat. I això que amb prou feines va durar una hora. El seguia en directe a Eudald Martínez.
Entre mitja sons de motor, completament vestida de negre, lluint el cas de Motomami il·luminat i enmig d'una aixordadora ovació. Així és com va aparèixer Rosalia a l'escenari principal del Primavera Sound, la catalana va oferir un show força similar al que ja havia mostrat al Palau Sant Jordi fa menys d'un any, acompanyada només de 8 ballarins, amb una escenografia molt minimalista i amb una càmera que la seguia allà on anava perquè al públic no se li escapés ni un detall. Una versió, això sí, en un format express, però en què no hi van faltar grans èxits com Con Altura, Malamente, La Fama o fins i tot aquesta versió hard tech de Despechar. Al concert també van sonar dos dels temes que fa poc més de dos mesos va publicar amb la seva parella Rau Alejandro, com aquest Beso. I per acabar, nova ovació. I és que a la reina del Primavera se li ha de perdonar tot, fins i tot alguns problemes de so o que el show acabés durant 10 minuts menys del que estava previst.
Però el concert de Rosalia no va ser l'únic que hi va aplegar milers de persones al parc del fòrum, també el del DJ Calvin Harris. Calvin Harris, que va fer ballar l'audiència amb les desenes de temes que ha produït al llarg de la seva carrera, aquest We Found Love al costat de Rihanna, o multitudinàries van ser també les actuacions de Saint Vincent, Caroline Polachek o Tokisha. De fet, el dia d'ahir va ser el més multitudinari del Primavera Sound d'aquest any, amb l'organització calculant que es van acostar fins al parc del fòrum 71.000 persones, una mica més que la nit de divendres, per força més que dijous. L'assistència llavors va baixar a 55.000. Dades que confirmen una davallada clara del públic al Primavera Sound a les jornades de pagament. Entre dijous i aquesta nit hauran passat pel parc del fòrum 193.000 persones, o el que és el mateix, 65.000 diàries. Són 15.000 menys que l'any passat. Xifres, però, que no preocupen a l'organització, i de fet creuen que el festival ha trobat la mesura justa per fer sentir còmodes els assistents, lluny de les cues i de les aglomeracions que va haver-hi just l'any passat. Ho deia Alfonso Lanza en la roda de premsa de valoració.
De media han assistido 65.000 persones al fòrum. Creo que han tenido una experiencia muy confortable y creo que esta es una medida en la que nos sentimos cómodos para el futuro, tanto con la disposición, con el nuevo layout de escenario, como con esta cifra del entorno de las 65.000 de media. Es evidente que funciona, ¿no?
De fet, si es té en compte el públic de la resta d'activitats, com els concerts del Primavera a la ciutat, el concert inaugural amb Pet Shop Boys o les activitats que encara es faran avui, la xifra total d'assistents al Primavera Sound torna a superar 250.000 persones. Ara bé, on sí que s'ha notat la davallada d'assistència és en el públic estranger, que ha passat de representar un 65% l'any passat a un 52%, Eudald.
Sí, una dada que l'organització atribueix a l'oferta cada cop més gran de festivals, però també a la coincidència aquest any del Primavera amb la cursa de Fórmula 1 a Montmeló. Lanza assegura que això ha fet encarir el viatge a Barcelona.
Han notado mucho la subida de precios tanto de aviones y especialmente de los hoteles. El hecho de haber coincidido con la Fórmula 1 este año nos ha hecho muchísimo daño. Se han encontrado que al final todo el paquete de viaje entre la entrada, el hotel y vuelo, pues hay público británico, pues que le ha costado.
El festival però valora molt positivament la nova distribució dels escenaris, suprimint els que estaven a la zona de Sant Adrià del Besòs i compactant més tota l'àrea del festival. Per cert, que ja hi ha dates pel primavera de l'any que ve. Es farà entre el 30 de maig i l'1 de juny i les primeres entrades es posaran a la venda d'aquí menys d'un mes, l'1 de juliol.
I gràcies, Eudald. Sobre l'agressió sexual que us explicàvem ahir durant la segona nit del festival, de dijous a divendres, la directora de Protocol contra Agressions del festival, Laura Macaia, va defensar com va actuar la seguretat del primavera. Va fer, de fet, una crida a la calma, a RAC1, perquè no es generi una sensació d'alerta.
Destacar l'eficiència precisament en dos dels principis bàsics del protocol, que serien l'atenció i la protecció a la persona que ha patit la situació, però sempre evitant la hipervictimització i la hipervulnerabilització, per suposat garantir i guardar la proporcionalitat per evitar les situacions de terror sexual i pànic sexual.
En aquest cas, l'agressió va passar sobre les 3 de la matinada amb un home que va fer tocaments a la víctima, que de seguida ho va acabar denunciant. La seguretat privada del Primavera va retenir el presumpte autor fins que els Mossos el van detenir. Macaia també va explicar que al principi sempre es fa acompanyament a la víctima i se l'informa sobre els seus drets per poder posar una denúncia, com va passar en aquest cas. Després de la traca final del Primavera Sound, ahir al Fòrum, avui el festival encara ofereix uns darrers concerts pels que encara tinguin energies, de nou amb Pet Shop Boys com a protagonistes. El mític duet de Londres que va inaugurar el festival de manera exultant dimecres al Fòrum, avui donaran una versió de la seva brillantor amb un concert per uns pocs centenars, això sí, de seguidors a la Sala Apolo, que tot i el canvi de format esperen tornar a gaudir amb els èxits dels 40 anys de carrera de Pet Shop Boys. Però els últims concerts del Primavera tenen sobretot noms joves que s'obren camí al món de la música internacional, per exemple Maggie Rogers. Americana que va saltar la fama amb la reacció viral de Pharrell Williams quan va escoltar per primer cop la seva música i que està consolidada ja com a cantautora amb món propi. A la 2 de la Sala Apolo avui presenta el seu últim disc, que es diu Surrender. I una altra veu femenina és la de Japanese Breakfast. A la Ras Matàs, on ensenyaran l'estil indie de pop sofisticat que li va fer valer una nominació als Premis Grammy com a millor nova artista. Així s'acabarà, per tant, el Primavera Sound d'aquest any, que l'any que d'aquí a uns pocs dies se'n va cap a Madrid. 4 minuts i 2 quarts de 9. Efectivament, perquè la setmana que ve el festival, el Primavera Sound, fa les maletes, desembarca per primer cop a Madrid amb un cartell pràcticament idèntic i que s'espera que tingui fins a 200.000 visitants al recinte d'Arganda del Rei durant 4 dies. En els últims mesos, Madrid sembla, segons les dades, que està robant-li protagonisme a Barcelona pel que fa a la música en directe, malgrat el bon estat de salut de la música en directe a Catalunya, però artistes com The Weeknd, Arctic Monkeys, Guns N' Roses actuaran a la capital espanyola, però passen de llarg de Barcelona. De fet, segons les dades de l'Anuari de Música en Viu, per primer cop en una dècada, la Comunitat de Madrid avança Catalunya en la facturació de concerts i de festivals. L'any passat, la xifra de venda d'entrades a Madrid va superar en 6 milions la catalana. L'any que ve, a més s'hi suma una circumstància, que és que el Barça anirà a jugar a l'Estadi Olímpic la pròxima temporada i, per tant, farà perdre un espai importantíssim a la ciutat, Maria Costa, per celebrar-hi concerts d'artistes de primera fila.
Tot i que en els últims anys Catalunya era la destinació preferida de la majoria d'artistes internacionals, ara molts opten per fer doble parada, alguns fins i tot per visitar únicament la capital de l'Estat. Una prova en són les dades de facturació. Segons l'Associació de Promotors Espanyola, Madrid va superar l'any passat els 100 milions. Una xifra que aquest any, amb el Primavera Sound, pot créixer encara més. Tot i això, els experts descarten que Barcelona estigui perdent múscul i ho atribueixen únicament a la predisposició política. En parla RAC1, la directora del Màster de Gestió Cultural de la UOC, Alba Colombo.
Festivals cada vegada més estan, i els esdeveniments en general, estan buscant sempre la millor possibilitat que tenen i, per tant, la predisposició que les ciutats els doni. No és una qüestió de que prefereixin una ciutat o l'altra, aquest tipus de festivals, sinó que estan mirant la seva capacitat que tenen per poder doblar la seva activitat.
En termes de facturació, el 2022 va ser el millor any de la història per la música en directe tant a Espanya com a Catalunya. La facturació a tot l'estat va fregar els 500 milions d'euros.
I encara relacionat precisament amb el món d'aquests macroconcerts i esdeveniments, la celebració de festivals com el Primavera Sound tenen una cara bé, que són els maldecaps cap als veïns pròxims, en aquest cas del Parc del Fòrum, que han de conviure amb el soroll i l'incivisme de fins a 35 esdeveniments d'aquestes característiques que hi ha cada any. Doncs bé, els experts avisen que ni Barcelona ni l'àrea metropolitana tenen d'altres espais on poden caber-hi aquests festivals i que l'encaix passaria perquè hi hagués una regulació més estricta. Adrià García, per exemple, abaixant el volum fins a la possibilitat d'avançar els horaris dels concerts.
Segons el sector, no hi ha marge de maniobra per traslladar esdeveniments d'aquest tipus a altres espais. Ho ha explicat a RAC1 Raül Carretero, membre de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, i Lluís Bonet, professor especialitzat en gestió cultural de l'AUB.
Si la solució passa per dir que en lloc de fer-ho a l'àrea metropolitana ho fem en el món rural, i potser també faríem alguna cosa que no estaria gaire bé. Jo crec que el fòrum té marge sempre i quan planifiquem millor.
A dia d'avui només hi ha el fòrum preparat per a aquest tipus de grans formats i, malauradament, o ens traslladem a altres tipus de formats, com pot ser el Festival de Canet, o la veritat és que hi ha una limitació important.
I l'assessor i expert en acústica, Robert Bertí, admet a RAC1 que els alts nivells de sols que s'han arribat en festivals com aquest són innecessaris.
Es podria compaginar, sí, però això implicaria baixar el volum. S'ha exagerat molt el tema del nivell. Estem a 45 metres de l'escenari i tinc una ampolleta d'aigua sobre la tauleta que és molt sola. El nivell de pressió és realment molt brutal. Si no hi ha un control, no hi ha una autorregulació, de dir, bueno, fins aquí podem arribar, no hi ha alternativa.
Tots tres admeten que la cultura horària de ciutats com Barcelona fa difícil programar concerts i festivals més d'hora, com es fa en altres punts d'Europa.
En punt, 8:45. I abans, quan sentíem la valoració d'aquest any del Primavera Sound, parlàvem precisament de l'efecte, o deia, justificaven una certa baixada de la presència de públic estranger al Primavera Sound des de l'organització, per la presència també aquest mateix cap de setmana, coincidència amb la Fórmula 1 a Catalunya. Doncs bé, atenció als efectes que tindrà avui també aquesta qüestió, perquè els que hagueu d'agafar el cotxe es preveu dia complicat a les carreteres amb aquesta coincidència del Gran Premi de Fórmula 1 i l'operació tornada per moltíssima gent, tot i que d'altres encara es poden quedar fins dilluns amb la segona Pasqua. De fet, a aquesta hora ja hi ha retencions d'un i de dos quilòmetres, són 8:45, i ja hi ha retencions tant a la C-17 com a la C-35 a Parets del Vallès. El Servei Català de Trànsit avisa que es preveu una circulació densa, especialment a l'AP-7, la principal via d'accés al circuit. Trànsit recomana a tots els assistents al Gran Premi, unes 120.000 persones, que vagin en transport públic per evitar que les carreteres s'omplin encara més, tot plegat en un dia complicat per aquesta operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, que està previst que entre avui i demà tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona 280.000 vehicles. Això després que ahir l'operació sortida va tornar a provocar retencions en diversos punts del país. Segons les dades de trànsit, en total van sortir de l'àrea metropolitana 484.000 vehicles, una xifra lleugerament superior a la que s'esperava.
Fins a primera hora de la tarda d'ahir, les retencions es van concentrar sobretot al voltant del circuit de Catalunya, amb dificultats a l'AP-7 entre Mollet del Vallès i Granollers, a la C-35 entre Granollers i Parets i a la C-17. A més, fins a les 2 del migdia no es van poder restablir el trànsit a la P-7 en els tres carrils a Vilobí d'Onyà, que van quedar tallats diverses estones per l'incendi d'un camió. També ahir, un accident múltiple a la N-2 entre tres vehicles va deixar tres ferits, un de greu a l'altura de Llers, a l'Alt Empordà.
I lluny d'aquestes vies afectades per l'operació sortida, hi també va haver-hi dos accidents mortals a les carreteres.
Sí, un motorista de 37 anys va morir després de sortir de la via a la Ronda Litoral i xocar contra les columnes. També un home de 76 anys va morir a la C-45 a l'alçada de Serós quan el vehicle que conduïa va sortir de la via i va xocar contra un arbre. Amb aquestes dues víctimes ja han perdut la vida a les carreteres 64 persones en el que portem de 2023.
Mobilitat complexa per dies difícils des d'aquest punt de vista per la, en fi, consecució del Primavera Sound de la Fórmula 1, dies també pletòrics pel món de l'ocupació turística, perquè més enllà dels hotels i els apartaments, sentim que és la setmana més cara de tot l'any a Barcelona, els càmpings també estan plens fins la bandera. Grans esdeveniments com aquest Gran Premi de Fórmula 1 avui a Montmeló o el Primavera Sound han ajudat els càmpings a penjar el cartell de complert molt abans del que és habitual. De fet, el sector parla ja d'un estiu avançat.
Calculen que l'ocupació d'aquest cap de setmana ha rondat el 80%. El president de l'Associació de Càmpings de Barcelona, Albert Casas, assegura que els càmpings que més plens han estat són els de les zones properes de la ciutat de Barcelona, Montmeló.
No bàsicament per la incidència del concert, sinó perquè estem en un període que hi ha molta rotació de clients, clients usuaris de caravanes, caps de setmana. Contemplem també que aquest cap de setmana és pont a Barcelona, el qual això sí que té més incidència, no? També li afegeixes incidència a l'ocupació.
A més, Casas assegura que és un inici de temporada excel·lent, però que preveu un estiu encara millor.
I encara parlant de mobilitat, avui, aquesta nit a Barcelona, queden fora de servei les parades de l'L2 entre Gorg i Badalona Pompeu Fabra per tasques de manteniment. Serà entre les 10 de la nit i les 2 de la matinada. Hi haurà un autobús llançadora que tindrà parada a cadascuna d'aquestes estacions. Tot plegat coincidint amb el dia que avui comença a la ciutat el congrés de transport públic més important del món, el Global Public Transport Summit, que es fa al recinte Gran Via de Fira de Barcelona fins dimecres, que està organitzat per la Unió Internacional del Transport Públic, juntament amb TMB, amb Ferrocarrils i Renfe, i està dedicat a la mobilitat sostenible. Es calcula que comptarà amb 2.500 participants i rebrà la visita de 15.000 persones de països de tot el món. I avui, per estar pendents de les carreteres, com dèiem, i atenció perquè hi pot col·laborar-hi d'alguna manera el temps, que pot complicar encara més el trànsit. Aquesta tarda hi ha 12 comarques que tornen a estar en alerta per la intensitat de pluja. Es preveu que hi hagi un perill moderat per les precipitacions. L'alerta estarà activa entre les 2 i les 8 de la tarda a la Garrotxa, al Ripollès, a Osona, al Moianès, al Berguedà, al Bages, l'Anoia, al Solsonès, Sagarra, a l'Urgell, Noguera i Pallars Jussà. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Com pinten aquestes pluges?
Doncs molt irregulars, com aquests últims dies, ruixats i tempestes aquí i allà. Anirà per barris, mentre que, per exemple, ahir Terrassa queia el cel amb pràcticament 50 litres per metre quadrat a molts barris del nord de la ciutat. En algunes zones del Vallès pràcticament no hi va ploure. És el cas de Barcelona, tampoc no va arribar la pluja. O sigui que aniran caient ruixats i tempestes a partir del migdia, sobretot a l'interior i al Pirineu, no a la costa, però amb aquesta distribució molt irregular. Allà on caigui, loteria, ruixats que poden ser molt forts, amb calamar-se, deixar de 20 a 30 litres per metre quadrat en poca estona, com ha passat aquesta matinada també en el cas del Baix Ebre, a l'Aldea, un aiguat molt local, però concentrat en aquesta zona. Per tant, s'aniran repetint fins al vespre, sobretot a l'interior i al Pirineu, no a la costa, i poden arribar també a les comarques de Ponent, que han estat més assedegades.
Això pel que fa a la previsió d'avui, però és que ahir ja va ploure de valent en diversos punts del país, amb Protecció Civil que va rebre avisos per prop de 40 incidències entre les 3 de la tarda i les 6, que van ser les hores de més intensitat. Al principi, la majoria van arribar des de la Garrotxa, on fins i tot els bombers van haver d'ajudar una família que poc abans de les 3 s'havia quedat atrapada a l'interior del seu cotxe. El cas és que l'aigua estava entrant al vehicle i els bombers el van haver d'empènyer fins a arribar a un lloc segur. I a mesura que va avançar la tarda, la situació va anar canviant i els avisos per pluges van focalitzar a la zona metropolitana nord. Pluges que van escombrar una part important del país, no, Martí?
Sí, vam tenir una distribució de nou irregular, aquest patró que es anava repetint, ruixats, tempestes, algunes calamarsades, per exemple, al Moianès, a Moià, una forta calamarsada, però també plovia amb ganes al migdia a la Garriga, en poca estona, més de 20 litres per metre quadrat, a moltes zones. Després, com dèiem, a Terrassa va ser un dels punts forts, però també l'Alt Penedès, a Bequerí, en el cas del Vallès Occidental, el Lluçanès, més de 40 litres per metre quadrat, tempestes molt fortes al nord d'Osona, que en alguns casos doncs, deixaven més de 50 litres per metre quadrat en algunes zones de Sant Pere de Torelló. Aquest aiguat que hem comentat de matinada a l'Aldea, al Baix Ebre, o sigui que avui serà fàcil que repeteixi aquesta situació i també encara demà, la setmana que ve, pinta bé en aquest sentit, continuarem regant el territori.
Pendents de com evolucionen aquestes pluges, doncs gràcies, Martí.
Fins ara.
I malgrat aquestes pluges que hem anat sumant els últims dies, el cert és que la sequera continua i de forma intensa i continua també passant factura a pobles i ciutats que no estan connectats a la xarxa pública d'aigua. Un d'aquests casos és Cabrera d'Anoia. S'estan quedant sense aigua i des de fa uns dies només poden obrir l'aixeta 8 hores cada dia. L'Ajuntament i l'ACA ja hi han posat fil a l'agulla. De moment han aprovat d'urgència construir un pou més profund i també milloraran les canonades. Les obres han de començar demà mateix pel Prats.
El municipi beu de l'aqüífer Carme Capellades i d'allà reparteix l'aigua a 5 pous, dels quals 4 estan secs i l'últim està sota mínims. Per evitar que s'assegui del tot, l'aigua està tallada entre les 7 de la tarda i les 11 del matí, una situació que fa arrufar el nas als veïns. N'ha parlat a RAC1, un dels membres de l'associació implicats per Cabrera d'Anoia, César Nebreda.
La gent està molt, molt, molt encesa, perquè
Bé, em pots estar sense moltes coses, però sense aigua. I si tens canalla a casa o tens gent gran, jo ho entenc.
L'alcaldessa en funcions, Elisabet Hidalgo, reconeix que part del problema són les fuites. De fet, més d'un 40% de l'aigua que surt de l'aqüífer es perd abans d'arribar als dipòsits municipals. Hidalgo defensa que, de cara al futur, la solució serà connectar el municipi a la xarxa pública d'aigua. Ho ha dit a RAC1.
El següent pas serà buscar una segona font de subministrament d'aigua per al municipi. Però entenc que és una cosa que s'haurà de fer molt de la mà de l'ACA.
Les obres per construir el nou pou i per reformar la canonada començaran dilluns. La previsió és que estiguin enllestides al juliol.
Passen ara 8 minuts de 8:45. Atenció a aquesta història que explica avui el Toni Muñoz a La Vanguardia i que pot ser perfectament l'argument d'una pel·lícula. És l'atracament d'un banc a Palau Solità i Plegamans, al Vallès Oriental, el 2017. Va ser l'agost del 2017. Atenció a la història perquè l'atracador era un mosso d'esquadra i l'atracada era la seva parella, la directora de la sucursal del banc. Es diuen Rafa i Anna, i estaven, evidentment, compinxats, estaven d'acord per aquest atracament. Escolteu el gir. El plantejament anava així: l'atracador entraria al banc quan l'Anna, la seva parella, estigués sola, l'amenaçaria i s'emportaria els diners de la caixa forta. Amb aquesta col·laboració, tot i que fent teatre, la directora de la sucursal va fer tot el que havia de fer, un pla infal·lible, ho van fer, es van embutxacar 140.000 euros, era el Rafa, que era el mosso, i l'Anna, la directora, més d'una parella que també van entrar a la sucursal del banc. Doncs bé, l'atracament hauria funcionat perfectament si no fos per un detall, que és que les càmeres de seguretat van captar la matrícula de la furgoneta blanca que van fer servir els atracadors per fugir, que estava a nom d'una tal Mireia, i la seva parella, José Luis, tenia una estatura i físic semblant a la de l'atracador. I a partir de les imatges, els experts en atracaments dels Mossos van estirar el fil i van advertir que el comportament de la directora de la sucursal durant l'atracament no era del tot lògic i que semblava seguir unes pautes assajades, i tan assajades com que l'atracador era mosso i era la seva parella i ho havien estat preparant. L'actuació havia de servir com a coartada i va fer saltar la llebre. Els Mossos van descobrir que la dona compartia classes de ball amb la seva parella i la Mireia i José Luis, que són els altres atracadors. El mosso està considerat el cervell de l'operació i tot plegat va a judici. La directora del banc, el policia i dos atracadors, la fiscalia demana 6 anys de presó per cadascun, però déu-n'hi-do com es van acordar un mosso d'esquadra, un agent de policia, amb la directora d'un banc per simular i endur-se els diners d'un atracament. D'aquí a 5 minuts arribarem a 8:45. I encara en plana de successos, els Mossos busquen els autors d'un tiroteig que ahir a la tarda va deixar un ferit a Alella, al Maresme. De moment no hi ha detinguts. Va passar cap a les 4 de la tarda en una casa ocupada del poble. Segons explica la periodista Rebeca Carranco, al País, 3 persones van entrar a l'habitatge i va haver-hi una discussió. Va ser aleshores quan es van començar a sentir els trets. Segons apunten les primeres investigacions de Mossos, els agressors haurien disparat a l'home que vivia a la casa i després haurien fugit en cotxe. La víctima està ingressada a l'Hospital Can Ruti a Badalona. A hores d'ara els Mossos estan buscant els agressors i el cotxe que van fer servir per fugir. I encara un apunt més vinculat als successos i a la policia. Un guàrdia civil ha assassinat la seva exparella a prop d'un càmping a Oia, Pontevedra. Després s'ha suïcidat. L'home va fugir un cop va cometre el crim i quan el van trobar es va treure la vida. Segons explica Europa Press, la gent tenia un ordre d'allunyament de 300 metres de la víctima i tenia prohibit comunicar-s'hi.
La dona de 44 anys era treballadora de la neteja del càmping i el guàrdia civil la va atacar després de la feina a primera hora de la tarda. Va disparar-la diverses vegades i va marxar. A partir de llavors va començar el dispositiu de cerca per localitzar-lo. Finalment van aconseguir acorralar-lo en una muntanya prop del mateix poble on hi ha el càmping. L'alcaldessa d'Oia ha decretat 3 dies de dol. De moment, un jutjat de guàrdia gallec s'ha fet càrrec del cas per confirmar que es tracta d'un nou cas de violència masclista. Amb aquesta víctima ja són 41 els feminicidis que hi ha hagut a l'estat espanyol en el que portem d'any.
Recordem que les persones que siguin víctimes de possibles casos de violència masclista poden demanar ajuda als telèfons 016 i al 900 900 120. I en plana política, atenció que l'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, acusa Espanya d'espiar la comissió que investigava l'ús del software Pegasus, que és d'espionatge. O sigui, espiaven la comissió que parlava de l'espionatge. Espanya. Ho diu avui Eva Kaili en una entrevista al diari El Mundo. Recordem que ella es troba en arrest domiciliari pel cas Qatar Gate per presumptes suborns de Qatar a la Comissió Europea a canvi de promoure's diverses qüestions com que es jugués al Mundial. Doncs bé, la socialista grega explica que ella és víctima d'una represàlia per haver creat el sistema que escanejava precisament en el Parlament Europeu si els mòbils dels eurodiputats estaven infectats amb el software espia. És a dir, Kaili relaciona el cas Qatargate amb el cas Pegasus. A banda d'Espanya, també assenyala Marroc, França i Bèlgica.
Sí, Kaili fa una cronologia dels fets. Explica que després de crear el sistema, per saber quins mòbils tenia el sistema Pegasus, es va crear el comitè d'investigació. Segons explica Kaili, els seus advocats tenen indicis que tothom que formava part d'aquesta comissió va ser espiat almenys per 5 països. La policia grega n'anomena 4. Són Espanya, el Marroc, França i Bèlgica. Diu que aquests països buscaven si hi havia alguna connexió entre el sistema Pegasus i precisament el Marroc. És a dir, volien accedir a la informació de la investigació. A més, assegura que, com que no van trobar res, van canviar l'objectiu, aprofitant que hi havia el Mundial de Qatar, i van crear proves falses contra elles, que han provocat que finalment acabi arrestada al seu domicili. Kaili ha denunciat el cas per falsificació documental i nega que mai li hagin ofert diners a canvi de favors.
Tres quarts de nou del matí i pel que fa a la plana política, atenció que hi ha enquestes sobre les pròximes eleccions del 23 de juliol i PP i Vox continuen encapçalant algunes d'aquestes enquestes i podrien sumar majoria absoluta si es fessin avui aquestes eleccions. És el resultat d'una enquesta que publica avui El Mundo, que ha elaborat l'empresa Sigma. En concret tindrien 144 diputats PP, 33 diputats Vox. Per tant, superarien per només un escó el tall de la majoria absoluta. Són 176 i els en tindrien 177. D'altra banda, els socialistes perdrien 21 diputats, passarien dels 120 actuals a 99, mentre que el bloc d'esquerres, compost suposadament per Sumar i Podem, recuperaria la tercera posició per davant de l'ultradreta.
Segons el sondeig, el canvi més significatiu al Congrés seria el sorpasso del PP al PSOE. Apunta que hi hauria 745.000 persones que passarien de votar socialista el 2019 a votar el Partit Popular en aquestes eleccions del 23J. A més, el PP també s'emportaria els vots de la meitat de les persones que van donar confiança a Ciutadans a les darreres eleccions. Darrere dels populars i dels socialistes, la tercera força seria Podem i Sumar, inclosos, que aconseguirien 34 escons, un més que Vox, que cauria dels 52 que té en aquesta legislatura a 33. Pel que fa als partits catalans, l'enquesta es va fer entre el 29 de març i l'1 de juny, a través de 2.400 entrevistes, i per tant, es va fer abans que se sondegés la possibilitat que Esquerra i Junts anessin plegats a aquestes eleccions. Segons l'enquesta, doncs, Esquerra obtindria els mateixos escons que té ara, 13, i Junts creixeria dels 5 diputats que té a 8.
No és l'única enquesta la que publica avui el diari El Mundo, també en fa una l'Espanyol, que dona una altra enquesta bastant similar, amb la intenció de vot del PP pràcticament el 32%, 8 punts per damunt dels socialistes, i en aquest cas l'enquesta situa Vox per davant d'aquest bloc d'esquerres sumant Sumar-hi Podem. Sondejos, en tot cas, poc optimistes pel PSOE, que s'està recomponent o mirant de fer-ho de cara a aquestes eleccions generals. Presidents autonòmics, alcaldes que han perdut el càrrec, s'estan afanyant per trobar lloc a les llistes pel Congrés. És el cas, per exemple, de Francina Armengol, que ja s'ha proposat com a cap de llista per les Balears. Els populars tenen altres preocupacions, com ara les negociacions amb l'ultradreta en diversos punts. Extremadura, la candidata popular, es desentén de les consignes de Feijó i demana a Vox que segui a negociar per fer govern. I tot això en un cap de setmana en el que Sánchez i Feijó han decidit descansar abans comenci la campanya, la precampanya fins i tot, del 23 de juliol. Tots dos líders no tenen agenda oficial aquest cap de setmana. Des de Madrid, Roger Perciba.
Bon dia, sí, és un fet insòlit que no veiem des de feia setmanes i que no tornarem a veure fins després de les eleccions del 23 de juliol. Però l'activitat als seus partits no para. Al PSOE hi ha molts càrrecs públics que s'han de buscar altres destins. La presidenta balear en funcions, Francina Armengol, que no podrà continuar al govern, ja ha fet el pas i diu que vol ser cap de llista per les Illes al Congrés.
Vull demanar el vostre suport perquè crec que ara més que mai han de donar un pas endavant.
I a Extremadura, Maria Guardiola no fa cas de les consignes de Gènova de deixar els pactes amb Vox per més endavant i reclama negociar de seguida.
Pido, por favor, al señor Abascal que deje al candidato de Vox en Extremadura, al señor Pelayo, que se siente conmigo a negociar.
Un partit popular que calenta motors, Elías Bendodo, coordinador de campanya del PP.
Nuestro presidente del gobierno es un tramposo que quiere que el 23 de julio próximo los españoles no vayan a votar.
amb un dels missatges que el Partit Popular més farà servir les pròximes setmanes.
Gràcies, Roger. I en les últimes hores també hi ha hagut moviments a les files d'Esquerra Republicana amb Marta Rossiga, que ha anunciat que no es presentarà a les llistes. Va entrar-hi el 2019 com a membre de les Joventuts d'Esquerra Republicana i ha dit que no repetirà. Esquerra i Junts, que precisament volen aprofitar aquests mals resultats que han tingut a les municipals per canviar l'estratègia independentista, amb les cúpules dels partits trobant-se divendres en una reunió que no es va fer pública fins ahir des de Suïssa, i en què els dirigents van mirar de recusir confiances després dels mals resultats electorals de l'independentisme a les municipals. El primer acord al qual han arribat és que haurien de prioritzar pactes als ajuntaments, als consells comarcals i a les diputacions. Un primer punt de trobada que encara ha d'evolucionar, perquè ni Junts ni Esquerra tenen clar com s'organitzaran de cara a aquestes eleccions estatals.
Segons va avançar el diari Público i va confirmar RAC1, les dues cúpules van analitzar els resultats del 28 de maig i es van plantejar perquè una part de l'electorat independentista no van a votar. Ara diuen que volen convertir la desfeta electoral en una oportunitat per reconstruir l'independentisme. Això sí, reconeixen que la convocatòria pel 23 de juliol els ha agafat a contrapeu i en un moment baix. De moment no haurien concretat res sobre una possible llista unitària a Madrid. En canvi, sí que s'hauria parlat de la possibilitat d'anar plegats al Senat. Per part d'Esquerra van assistir a la reunió la secretària general Marta Rovira, president del grup parlamentari Josep Maria Jové, i el vicesecretari general Oriol López. De la banda de Junts van assistir el secretari general Jordi Turull, el president del grup parlamentari Albert Batet i el secretari de Política Municipal David Saldoni.
I ara que us explicam la voluntat per part d'Esquerra i de Junts a prioritzar pactes entre ells en l'àmbit local, doncs un d'aquests exemples és Xavier Trias, que insisteix avui en una entrevista al diari Ara que vol pactar amb els republicans i també amb el PSC per governar, tot i que arribant a una entesa amb els socialistes ja en farien prou i no els caldria l'aprovació dels d'Ernest Maragall perquè ja tindrien majoria absoluta.
Sí, jo en tinc 11 i els socialistes en tenen 10, 11 i 10 són 21, i a mi m'agradaria que a més amb Esquerra s'hi sumessin. A les primeres converses amb Esquerra han sigut molt positives i amb ganes de col·laborar i d'entendre'ns.
Trias, que també carrega contra Ada Colau, diu que encara no ha acceptat la derrota de diumenge.
Jo encara no entenc que la senyora Colau no entengui que no ha guanyat. Ella encara es creu que pot ser l'alcaldessa. Jo crec que a la vida hi ha uns principis bàsics d'entendre pues, quan guanyes i quan perds.
I mentrestant, sobre aquest 23 de juliol, una de les qüestions que han planat al damunt del terreny és la qüestió dels viatges. Les agències de viatge han fet una crida a la calma davant d'aquesta convocatòria. Diuen que la majoria de viatges llargs per aquelles dates ja estaven contractats i donen per fet, tot i que no està del tot clar, que si els clients han d'anar a una mesa electoral podran esquivar aquesta cita presentant un recurs. De fet, el president de la patronal ACABE, Jordi Martí, diu que donaran un cop de mà qui hagi contractat una escapada el dia de les eleccions.
Els documents tots que necessitis, els facilitem. Bé, aquest paper d'assessorament que de fet també es va posar doncs en valor en la pandèmia, en tot l'episodi de cancel·lacions que vam tenir. És una mica realista i és com bastant improbable que et rebutgin un recurs si tens la documentació i pots acreditar que tens el viatge reservat amb antelació, no?
Tot i això, la decisió final sobre els recursos que es presentin per evitar anar a meses electorals està en mans de les juntes electorals de zona. I l'últim apunt del punt de vista polític, i és que la justícia investiga irregularitats en el sistema de finançament de la Junta d'Andalusia quan hi governava el PSOE. Concretament, ha obert carpeta perquè el govern socialista s'hauria gastat 85 milions d'euros entre el 2008 i el 2010 per comprar unes finques que ja eren seves. Segons explica el diari ABC, la Junta d'Andalusia comprava els terrenys a l'empresa Santana Motor, que era propietat del mateix govern andalús. I un parell de punts més abans de passar a la resta dels esports. Les restes de l'antifranquista Cipriano Martos ja estan al cementiri de Huet Ortajar, a Granada. És el poble on va néixer i les restes hi van arribar després que fossin identificades en una fossa comuna al cementiri de Reus. La Generalitat va descobrir-les gràcies al pla de fosses i ahir va enterrar-lo al mausoleu familiar. Recordem que Cipriano Martos va ser detingut i torturat per la Guàrdia Civil l'any 1973 i va morir després d'ingerir àcid sulfúric en un interrogatori. I en plana internacional, les autoritats índies han donat per acabades les tasques de rescat després del xoc de trens de fa dos dies que ha deixat 288 morts i gairebé 900 ferits, segons l'últim balanç oficial. Les xifres constaten que és l'accident ferroviari més greu d'aquest segle a l'Índia i, tot i que els rescats ja han acabat, el govern indi no descarta encara que el nombre de víctimes continuï creixent encara més per l'estat de salut d'alguns dels ferits.
Un govern que ja està estudiant les causes de l'accident. Avui llegim a la CNN que les primeres hipòtesis apunten a un error en la senyalització del trànsit. Els accidents ferroviaris a l'Índia són una xacra des de fa anys i moltes veus demanen que es prioritzi la seguretat en aquest mitjà de transport. El primer ministre del país, Narendra Modi, avisa que el govern tindrà mà dura amb els culpables.
Aquest incident és molt greu pel govern. S'han donat ordres per fer una investigació exhaustiva i qui sigui declarat culpable rebrà el càstig més estricte. Aquesta persona no se salvarà.
El govern del país ha assegurat que compensarà econòmicament els supervivents i les famílies de les víctimes.
7 minuts i les 9 del matí, ara de seguida la resta dels esports, però abans d'explicar-vos que aquest cap de setmana és el darrer en què estan estudiant els qui es volen, en fi, que volen fer la selectivitat aquest any, perquè és la setmana que ve, i a les acaballes d'aquest curs escolar molts centres denuncien que tot i l'alt volum de feina que van acumulant han de fer mans i maniques per cobrir les vacants de docents que hi ha. És un problema que s'arrossega des del gener, quan Educació va crear 3.500 places noves, moltes de les quals no s'han arribat a cobrir mai, i els plats trencats d'aquesta situació els estan pagant aquests alumnes que estan preparant la selectivitat que comença dimecres. Per tant, aquest és l'últim cap de setmana per estudiar, com dèiem. Molts alumnes s'han hagut d'espavilar pel seu compte per acabar els temaris i fins i tot alguns han optat per no presentar-se, Pau García.
La falta de professors es nota especialment a segon de batxillerat. Hi ha instituts que no han trobat substituts de matèries essencials com el llatí, l'anglès o les matemàtiques, tampoc per algunes relacionades amb especialitats científiques. La situació ha portat alguns alumnes a fer-se enrere i anar directament a selectivitat al setembre. N'han parlat a RAC1 la directora de l'Institut Venus de Cerdanyola del Vallès, Maria José Blasco, i la cap d'estudis de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà, Maria Luz Lozano.
Alguns ja s'han plantejat no presentar-se a la selectivitat. El tercer trimestre no han tingut classes en sèrie. Intentat que tinguin el millor possible, però si tens dificultats hi ha un alumne que diu, bueno, jo potser no em presento.
Tenim diverses, o sigui, no s'han cobert pràcticament cap baixa. De matemàtiques també van tenir una baixa d'un parell de mesos i van estar fent classes extras nosaltres.
Els docents també alerten que aquests problemes podrien repetir-se a principis del curs vinent i en culpen el departament per falta de previsió.
I abans dels esports, un apunt que vam saber ahir a través de Twitter. Jorge Javier Vázquez ha anunciat que deixa temporalment el món de la tele. Ho deia a través de Twitter ahir mateix el presentador, que de fet no ha aparegut a Telecinco des que la cadena va anunciar la cancel·lació del Sálvame. Ha dit que necessita desaparèixer de les pantalles per cuidar-se.
Jorge Javier no especifica si és un adeu per sempre o si només és temporal. Tampoc diu si tornarà al plató de Sálvame abans que acabin les emissions del programa. La publicació s'ha omplert de missatges de suport cap al presentador, que porta diverses setmanes de baixa per prescripció mèdica, tal com va informar Mediaset.
D'aquí a 4 minuts arribarem a les 9 del matí, de seguida la informació o la resta de la informació esportiva.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i el tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
RAC 1. RAC 1 presenta... El diumenge 11 de juny, via lliure amb Xavi Bundó en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:15, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
D'aquí a mig minut arribarem a les 9 en punt del matí i arrencarem de seguida també tertúlia. Temps per la resta dels esports al marge de la Champions femenina que ja hem comentat i que de seguida anirem ampliant. Oriol Jové, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
Avui, més enllà d'aquesta qüestió, és que el dia que acaba la Lliga Espanyola de masculina i, de fet, la majoria de qüestions ja estan resoltes, però pot ser un dia històric per un equip català, que és el Girona, que té l'opció... d'un any després d'haver pujat de la segona divisió a classificar-se per a Europa per primer cop a la història.
Sí, ha de guanyar el camp de l'Osasuna i esperar que l'Atlètic de Bilbao perdi o empati al Santiago Bernabéu.